T'interessa que parlem d'algun tema? Deixa el teu missatge de veu al WhatsApp del programa 630 50 19 01. Metrópoli, a Ràdio 4.
Ràdio 4.
Anys de Ràdio 4, la primera en català.
Avui dia 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, comencem aquests espais setmanals dedicats a Ràdio 4, la primera en català. Avui el primer convidat és Joan Manuel Surroca, és cap d'esports de Ràdio 4.
El marcador, els esports a Ràdio 4, amb Joan Manel Surroca.
Bona nit, benvinguts a la sintonia del marcador Ràdio 4 des d'ara i fins a les 9. L'actualitat esportiva a la jornada, com sempre, els dilluns, amb temps, ample temps dedicat a la tertúlia per valorar el que ha estat el cap de setmana i el que són els temes de més punyent actualitat esportiva. I una casa de ball al control de so, Joan Bacardit, a la coordinació i producció. Comencem una setmana marcada pel retorn de les competicions europees de futbol després d'un cap de setmana sobre rodes, amb dos noms propis, el de Dani Pedrosa, que amb el títol mundial de 250 centímetres cúbics ha assolit el circuit de Phillip Island. És ja tot un tricampió del món de motociclisme, i el de Fernando Alonso, que guanyant el Gran Premi de la Xina va acabar el Mundial de Fórmula 1 en campió, per si encara hi havia algun dubte. Per dubtes, els generats pel Barça i l'Espanyol, amb espectaculars punxades que es retracen en la cursa de la Lliga. Espectacular en els blaugranes perquè el Barça va passar del blanc al negre i va deixar de guanyar un partit que tenia la butxaca, salint un trist empat quan va poder guanyar per golejada. En moltes sessions com aquesta, la Lliga se li pot complicar cada vegada més als blaugrana. De moment, el Real Madrid, sense fer res de l'altre món, ja li treu 5 punts d'avantatge. La punxada de l'Espanyol va ser tan dolorosa com inesperada en un partit per oblidar, en el que fins i tot es va veure en determinats moments una indolència impròpia d'un equip que aspira a créixer. En fi, esperem que Atenes i Moscú canviï el xip, que blaugranes i espanyolistes tinguin...
I aquestes entrevistes tindré com a company de locució el Xema Carrasco. Xema, bona nit.
Què tal? Bona nit, com estàs?
50 anys de Ràdio 4, 13 de desembre del 76. Ha plogut molt, eh?
Ha plogut molt.
I han passat moltes coses, i la ràdio no és la mateixa.
Exacte, la ràdio no és la mateixa, però sempre ha estat. Que això és important.
I ja estarà.
I ja estarà. I aquí sentim el
Joan Manuel Surroca,
que s'autopresenta. Una bona definició de la personalitat de Joan Manuel Surroca.
És veritat, es poden inventar el que vulguin, que la ràdio segueixi la ràdio i ho seguirà sempre. És a dir, quan passa alguna cosa, on va parar la gent?
Què recordes?
Quan hi va haver l'apagada, on va anar a parar tothom?
A la ràdio.
Pues ja
a la ràdio.
I què recordes, ja tenim la contesta,
del marcador? Hem començat escoltant la teva, sí, veu al marcador. Què recordes d'aquella etapa?
Bé, va ser ja la part final, diguem. A veure, Ràdio 4 havia fet durant molt temps transmissions de futbol, amb l'Eduard Elias, tota aquesta gent que són històrics també de la casa, però després va haver una època que va deixar de fer-les i es va tornar a fer un nou intent ja a la recta final. Estic parlant de 2000 i escacs, no? Uh-huh. I van tornar a refer les transmissions de futbol. I bé, era un maco programa en el que anava la transmissió del partit del Barça, de l'Espanyol, de que fos, però també farcida amb una informació. Una de les coses que teníem clar com a ràdio pública era donar informació del que normalment no es dona, és a dir, resultats d'altres categories, d'altres esports, i això a vegades es podia fer una mica farragós, però certament en aquells moments no hi havia ara la capacitat de l'online, clar, que hi ha, que pots buscar un resultat en 10 segons, i crec que en aquell moment era un servei interessant. A un determinades hores fèiem uns blogs amb els marcadors, no? I per això se li va donar el nom del marcador.
Bueno, clar, un nom com molt adient. La connexió amb el món de l'esport, quants anys vas ser tu cap d'esports de Ràdio 4 i en quina època? Perquè
17.
Vas agafar 17 anys cap d'esports.
Des de 1990 Fins a 2007, que és quan vaig acabar la meva etapa professional.
Llavors vas conèixer la Ràdio Olímpica.
Home, tant que la vaig conèixer que el primer projecte, el primer avantprojecte el vaig fer jo. És a dir, a veure, quan es va parlar de la possibilitat de la Ràdio Olímpica, jo era el cap d'esports, però em van dir, no, em centra't ara en el tema olímpic, perquè faltava un any i pico, jo havia fet el seguiment de tota la candidatura i la nominació i tal, i llavors em van dir, home, centra't en aquest tema, mirem de canalitzar tot el tema relacionat amb els Jocs Olímpics amb una petita àrea dins de l'àrea d'esports, però tenia una total independència, no tenia que fer programes o molt poca cosa, i el que em dedicava era a anar preparant tots aquests temes. I llavors, una de les idees va ser la Ràdio Olímpica. I la Ràdio Olímpica, la idea era quatre idiomes, com es podia fer, i es va fer un petit projecte, es va presentar el COP92, el COP92 va, evidentment, des de l'òptica del Comitè Olímpic Internacional, va dir el que tenia que dir per acabar de concretar, i és quan es va fer el projecte, que després el va tirar endavant el Josep Maria Francino, sí. I com a cap de programes, i el director que hi havia en aquells moments, encara no me'n recordo.
Ara no me'n recordo qui és.
Exacte. Ramon Font.
Ramon Font, exacte.
Ràdio 4.
La Ràdio Olímpica.
La Ràdio Olímpica, que la gent que ens està sentint, molta gent no sabrà què és. Què volia dir la Ràdio Olímpica? No era simplement que estaven els Jocs Olímpics a Barcelona i connectem cada hora?
No, què era
la Ràdio Olímpica?
La Ràdio Olímpica era una ràdio serveis. Una ràdio serveis que es va dividir en quatre blocs, cada 15 minuts. Una en català, una en castellà, una en anglès i una en francès, en els quatre idiomes, diguem, de oficials dels Jocs. I en aquest, a cada bloc hi havia informació de serveis, informació d'interès per la gent, per la família olímpica, notícies relacionades amb els Jocs, però no necessàriament d'esportives, sinó de molts aspectes relacionats amb el transport, amb totes les activitats culturals que hi havia, etc. I després, a la nit, de 11 a 12, es feia un resum de blocs de 5 minuts amb altres idiomes, amb àrab, amb grec, amb alemany, amb xinès...
Això era la programació de Ràdio 4. Ràdio 4
es va convertir en ràdio, va desaparèixer, va ser la Ràdio Olímpica.
Això queda clar, que s'entengui el projecte tan ambiciós.
I llavors es van incorporar, van participar més de 100 persones en el projecte, tot a Ràdio 4, i a més van venir locutors de Ràdio Exterior d'Espanya per dels diferents idiomes que es feien servir. Per tant, vull dir, va ser una experiència irrepetible. Jo crec que tots els que van viure aquella experiència, tu els hi preguntes avui en dia, i et diuen, ostres, com la Ràdio Olímpica, és difícil de tornar a viure una experiència radiofònica com aquella.
Clar, imaginem aquesta situació. Una emissora que fins al dia abans de les Olimpiades té programes i té seccions i té notícies, de sobte es transforma exclusivament en la ràdio oficial olímpica, amb aquests idiomes, incorporant aquestes informacions i, sobretot, deixant molt clar que el que estava passant allò a Barcelona era excepcional i s'havia de notar també a l'antena.
Sí, hi havia a més, hi havia dos llocs fonamentals, que era, hi havia el Centre Internacional de Ràdio i Televisió, on estaven els estudis de totes les emissores de ràdio i televisió. Jo estava coordinant l'equip de redactors de Ràdio Nacional. És a dir, jo quan em vaig dedicar als Jocs, vaig dedicar als Jocs. O sigui, al seguiment de les competicions com a coordinador de totes les... Però en el mateix espai on estaven les instal·lacions de Ràdio Nacional per fer totes les informacions a Ràdio i Ràdio 5 i Ràdio 4, en aquest cas, tenia un apartat que era per a la Ràdio Olímpica i era un estudi on també des d'allà es subministrava tota la informació que generava el Centre Internacional de Premsa, de la mateixa manera que hi havia un altre centre de l'Ajuntament on també subministrava tota la informació que l'Ajuntament transmetia als ciutadans en relacionada amb els Jocs.
Una iniciativa absolutament única que no sé si és aquí, Joan Manel, on a ti el tema olímpic ja t'agradava, però no sé si és aquí on comences, perquè tu has fet molta trajectòria vinculada al món olímpic, tens un bloc de referència, has estat on estàs vinculat al Museu Olímpic de l'Esport.
He fet diverses publicacions.
Exacte. És aquí on la llavor...
No, abans. És a dir...
És a l'inrevés. Tu ja eres olímpic i per això t'encarregues del...
Jo diria que la meva flama olímpica la va encendre el Paquito Fernández Ochoa quan va guanyar la medalla d'or a Sapporo. Imagina't, l'any 72. És a dir... L'altre dia els hi vaig cedir al museu un diari que tenia de l'època en relacions amb això. És a dir, jo he sigut sempre una persona amb una vocació poliesportiva. És a dir, a mi m'agrada seguir tots els esports. O sigui, no sóc de futbol, sí, però vull dir-te que jo penso que la cultura poliesportiva és molt important. Llavors, jo, això a mi em va anar molt bé quan vaig ser cap d'esports en aquest sentit, perquè jo tenia molt clar que una ràdio pública ha de fer el que ha de fer una ràdio pública. I a vegades has de sacrificar una mica l'audiència, però que els continguts atenguin a tots els interessos que hi puguin haver. Llavors, doncs, sempre he tingut un sentiment especial pels Jocs Olímpics.
Clar, pels Jocs Olímpics és un matxembrat de tot, allà estan tots els esports.
Sí, el que passa és que a mi m'agrada, tinc un cert esperit de romanticisme dels Jocs Olímpics que ara s'ha perdut una mica.
En quin sentit?
Que l'esport s'ha robotitzat massa, l'esport d'alta nivell.
Per què?
S'ha robotitzat massa, perquè ha intervengut molta tecnologia i arriba un moment que tota aquesta tecnologia afecta. I per això ens estem trobant ara. No és que abans no hi haguessin de casos, perquè també hi havia. Però ara ens estem trobant amb tots aquests problemes de salut mental dels esportistes, que això s'ha accelerat, des del meu punt de vista, per tota aquesta història.
Però què vols dir que s'ha robotitzat els entrenaments? Perquè la competició és la
tot,
mateixa.
Perquè tot va amb dades científiques. I, per tant, has de, mira, per poder fer aquest centímetre més has de fer això, o has de fer no sé què. Clar, arriba un moment que el grau d'exigència és
això sí.
Per aconseguir l'excel·lència, hi ha un grau d'exigència cada vegada més potent.
Jo crec que és important saber com arribes a Ràdio Nacional, perquè del 70 al 89 estàs a Ràdio Joventut.
Sí. La Ràdio Joventut. Sí.
Exacte, la gran escola de la radiodifusió a casa nostra. Però el 89 arribes ja a Ràdio Nacional d'Espanya.
Sí, perquè es produeix la...
Com arribes?
Quan hi ha la remodelació dels mitjans de comunicació socials de l'Estat, Ràdio Nacional absorbeix el que era Ràdio Cadena, que abans eren les Ràdio Joventuts i les Veus. Hi havia la cadena la CAR i la REM, que era la red d'emissores del moment. Llavors, tot les Ràdios Joventudes i les Voces de van quedar totes absorbides amb Ràdio Cadena, i quan Ràdio Cadena va ser absorbida per Ràdio Nacional.
Què t'ha donat la ràdio personalment?
Manem?
La ràdio personalment, què t'ha donat?
A veure, és que jo... Pensa que jo sóc d'una família radiofònica. O sigui, el meu pare, i no és que m'agradi d'això, però el meu pare ha estat un dels fundadors de la Ràdio Moderna Catalana, perquè va ser el creador de l'escola de ràdio, d'on va sortir tota aquesta gran fornada, Estadelles, Bacs, Pallardós, etcètera, 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 que no sé... Hurtado, per exemple. Doncs, clar, m'ha parlat la ràdio des de petit. I clar, això ho portes a dins, i llavors per tu és una cosa normal. I per això vaig començar molt jove, de guionista, de concursos, després em va dir, ostres, hauries de fer una crònica d'esports. Bueno, la faré. Vaig enviar a fer un partit al Sant Andreu amb el Valladolid, vaig fer la crònica, van trucar de Valladolid, oi, estupendo, l'ha hecho muy bien, tal i qual, i a partir d'aquí vaig començar a fer esports.
Però la ràdio ha canviat molt, des dels 70 fins ara ha canviat molt. No es fa la mateixa ràdio que es feia llavors, les veus tampoc són les mateixes, ni es cuiden les veus.
No, i pensar que vaig anar a fer una carrera ciclista quan sigui una volta a Catalunya o una setmana catalana per aconseguir un telèfon, l'aventures que havíem fet. Inclús algunes fregando lo legal.
Ah, aquí. Imagineu que abans, per aconseguir el telèfon...
Ara hi havia mòbils. Escolta, tenies que anar a demanar un mòbil on fos. Un telèfon normal.
Un telèfon físic, des d'un bar, des d'on fos.
I que important era una agenda. Una agenda era importantíssima.
Disqueta d'un hotel, vés a saber.
Avui dia pots trobar els telèfons ràpidament a través d'internet, de les xarxes, però llavors una agenda era... l'or de la ràdio.
Bueno, jo crec que de totes maneres una bona agenda avui en dia segueix sent or. És a dir, a veure...
Sí, el tema no és on trucar, sinó que se't posi la persona.
Exacte, el problema no és trucar. És
jo trobo el telèfon del president.
Però que es posi.
Es posarà? Es posarà per parlar amb mi?
Jo he arribat a tenir telèfons de persones que al final mai li he arribat a trucar, però estic segur que si l'hagués arribat a trucar, per algun motiu, m'he escutat.
Clar.
És a dir... Jo, a més, vull dir, una de les grans avantatges per mi del WhatsApp és que tu, si vols contactar amb una persona, li dius, escolta, et puc trucar? I a l'altre diu, sí o no? Ja t'estalvies els disgustos de trucar un tio que et pengi el telèfon o que no te l'agafi.
És veritat.
Hi ha un programa també mític, 4 en joc.
La 4 en joc, una producció de Ràdio 4 amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Ignasio Roca, parla'ns d'aquest programa, mític programa 4 en joc.
Bueno, pues precisament quan no es feien les transmissions dels partits sencera, vam articular un programa que es deia la 4 en joc, que era un carrusel esportiu de categories inferiors, de segona divisió, segona B, tercera, partits d'handbol, partits de bàsquet, i es feia un macroprograma durant el diumenge a la tarda que agafava tot el que s'estava fent en aquells moments.
Una visió, com dèiem, molt de ràdio pública, clar, no? Clar. Hi ha gent de vegades que escoltes que diu aquesta persona sap molt d'esports, i jo a vegades faig la pregunta, dic, saps de futbol? Sí. O saps d'esports? Perquè els esports són alguna cosa més. Això és una cosa, això és un aspecte que la ràdio pública de vegades, quan se li demana audiència i se li demanen resultats, quan des de la ràdio pública hi ha una voluntat com la de Joan Manuel Surroca, que ens està acompanyant avui aquí al Metròpoli, de dir, som una ràdio pública i si es fa un campionat de cross a Catalunya hem de parlar, està sacrificant audiència per servei públic. Això és una cosa que tu mai vas tenir cap dubte de que s'havia de fer, i et van respectar també des dels els directius.
La gran sort és que mai em van demanar, escolta, has de tenir tants novins. Procurar fer les coses el millor que sàpigues i que el producte que s'ofereixi a l'oient sigui atractiu i interessant, però no em van dir, escolta, doncs no parlis d'això, no parlis de l'altre, perquè, evidentment, no anava amb mi, i jo dic, no vols que ho parli un altre, m'entens? Però vull dir-te que és molt important, perquè es parla molt de lo públic, però moltes vegades es parla de lo públic d'una manera artificial, i realment lo públic s'ha d'entendre el que vol dir. I el públic vol dir el servei de tots, encara que sigui de tres. Perquè aquests tres no tenen el mateix dret que altres deu? Si són ciutadans amb els mateixos drets, doncs aquesta és una mica la filosofia d'intentar parlar de tots els esports o de la majoria part d'esports que tinguin certa projecció social.
Uh-huh. Al final sempre caiem amb els mateixos esports. Com recordes la teva etapa amb aquests anys de cap d'esports? Tu vas veure la transformació, bueno, comences al 90 i acabes al 2007, arriba la tecnologia, comencen les xarxes perquè Facebook és del 2007, sí. Però arriba el món d'internet on la gent pot tenir aquesta informació. També tu com a professional podries accedir a molta més informació que abans era impensable.
Sí, sí. A veure, aquesta etapa vivim una gran transformació social i sobretot de l'esport en general. Per exemple, és la gran inclusió de l'esport femení als Jocs de Barcelona, que a partir d'aquí va ser un trampolín formidable. El que abans era un èxit arribar a una final, ara eren medalles, eren títols, eren campionats. És a dir, el gran esclat de nivell de l'esport espanyol, en el qual l'esport català ha tingut un protagonisme excepcional, perquè si analitzem les dades veurem que més del 30% dels olímpics espanyols han sigut catalans, que quasi el 40% de les medalles que s'han guanyat als Jocs Olímpics han tingut d'alguna manera individual o col·lectivament presència d'esportistes catalans. És a dir, que de fons, viure la informació esportiva des de l'òptica catalana era formidable, perquè és que tenies un ventall on te pogués escollir. Tenies moltes coses interessants, no? I llavors, bueno, pues, evidentment, a mesura que va evolucionar la tecnologia també van evolucionant les formes de poder accedir a la informació. Però de totes maneres jo crec que va ser una part, el tema de online i tot això en aquells moments va ser molt primari. És a dir, ara tu pots seguir qualsevol competició del nivell que tu vulguis online.
És veritat.
Això l'any 2005 o 2006 no ho podies fer. És a dir, tu ara pots veure partits de sisena categoria, els pots veure per internet.
D'Austràlia?
O sigui, no, i d'aquí, i tu pots veure el Complutense contra el Sevilla, no? Doncs el pots veure segons com. És de trobar, perquè hi ha totes aquestes eines, totes aquestes petites plataformes, que per exemple, tu ara pots veure un partit del Sant Andreu, per exemple, sí. Cada setmana el pots veure, no cal que te'l doni BTV o d'això, el pots veure perquè hi ha fórmules, no?
Clar.
I quan et parlo de futbol, et parlo d'handbol, de bàsquet, per exemple, jo aquest estiu, que és una cosa que m'agrada molt, i he estat seguint totes les competicions de base del bàsquet internacional, de les seleccions, que per cert les noies han fet uns grans resultats, i bueno, veus a noies de 16, 17, 18 anys o nois jugant al bàsquet de meravella, veus els millors jugadors que d'aquí ex temps seran professionals tots.
Quina és la notícia més important que has donat al llarg de la teva trajectòria?
Cap d'esports. A veure, vaig a ser a Lausanne i evidentment la nominació de Barcelona va ser interessant. Clar. Però anímica, impactant, va ser un atemptat terrorista.
D'ETA.
d'ETA, aquí a Barcelona. L'assassinat del guàrdia urbà Juan Miguel Gervilla, a l'any 2000, crec que va ser el 20 de desembre.
Sí.
Que jo visc a les Corts, tenia costum al matí, abans de venir a la ràdio, doncs acompanyava un dels meus fills al col·legi, entraven a les 8, i nada, aprofitava per passejar també la gossa i tal, i el col·legi estava a 50 metres de la Diagonal. I vaig veure molt d'enrenou a la Diagonal. I vaig dir, això no és normal, aquí ha passat alguna cosa. Però vaig pensar més en un accident, en algun problema d'un embús.
Un atropellament. O, clar.
Vaig pujar per veure què va dir. Home, mira, si ha passat alguna cosa, podràs avisar a la ràdio. Que... I em trobo el panorama, bueno, guàrdies urbans plorant, arrabiats, molt nervis, molts nervis, una cosa tapada. Que ja vaig... I vaig, pel que vaig sentir... Dic, aquí ha hagut un atemptat, això està... Llavors vaig trucar a Ràdio Nacional, que estava fent l'Espanya al bloc informatiu, i ha passat esto. ¿Estás seguro? Sí. De verdad, sí. Llavors vaig donar la notícia. Vaig donar la notícia que havia hagut aquest atemptat. I clar, dius, ostres, 20 anys fent esports, sí. Et trobes que la... I curiosament... Dos mesos abans que hi va haver una bomba als jardins de Campoamor, també tocant a la Diagonal, que sortosament només va provocar dos ferits, però no va provocar cap mort, que a les 12 de la nit va fotre un pet allò que es va tontollar tota la casa i dic, ostres, ha passat alguna cosa. I vaig anar a veure què havia passat. I vaig trucar també a Madrid per avisar i em diuen, no, espérate, tienes que entrar en el telediario. Vaig entrar per telèfon a un telediari perquè llavors es feia a la nit un telediari per explicar sí. Que hi havia hagut aquest atemptat. És curiós, eh?
I recordem que aquest...
En dos mesos?
Aquest atemptat, o no atemptat perquè no va arribar on tenia que arribar, era cap a Luis de l'Olmo, el periodista Luis de l'Olmo. Quan
el comando
matar,
que va matar...
Quan van matar el guàrdia urbano Gervilla a la Diagonal de Barcelona va ser perquè un cotxe, el cotxe dels terroristes
es va espatllar.
Home, aquell va anar a ajudar-los.
Van ajudar-los, es van posar nerviosos pensant que els havien descobert i el van disparar i el van matar. Però era un atemptat, un comando que anava a assassinar el periodista Luis de l'Olmo, que des d'aquí l'enviem una forta abraçada, perquè ha sigut un dels... O va ser un dels inventors de la ràdio matinal a tota Espanya. Ara ja...
És un gran comunicador.
Amb gairebé 88 anys que té, continua encara fent per algun lloc alguna xerrada. Aquesta és la notícia més important, però suposo que una que no et va agradar molt va ser quan va succeir això.
Ja que estem en un acte relacionat amb el periodisme esportiu, podríem dir que Ràdio 4... ha estat els últims anys com aquell esportista d'alt nivell que arrossega una lesió crònica que li impedeix rendir el seu nivell i que aquest esportista ha passat per diferents metges suposadament especialitzats sense que cap trobés, però, la teràpia necessària per la seva recuperació. Fa 12 dies, la SEPI va anunciar públicament que li retirava definitivament la llicència a aquest esportista, és a dir, la desaparició de Ràdio 4. La reacció ha estat ferma i decidida i avui podem dir, esperançats, que la decidida reacció de tots els professionals que fem Ràdio 4, amb l'imprescindible i fonamental suport i iniciatives de les forces polítiques catalanes representades en aquest Parlament, així com el suport que hem rebut de milers de ciutadans, Ràdio 4 no solament no ha mort, sinó que és viva. Avui, amb aquest premi, volem dir, és un argument més que haver reforçat la raó de la seva necessària existència. Avui podem dir, Ràdio 4 està encara una mica més viva. Gràcies a tots pel vostre suport.
Sorroca, què va passar? Per què volien tancar Ràdio 4?
Mai ho vam saber, va ser Carmen Cafarell, em sembla, que va sortir un dia...
Les clàssiques, els reajustos que es feien quan hi havia canvis a les direccions de Ràdio Televisió Espanyola, i es pretenien que Ràdio 4 no era una ràdio deficitària, però tornem a lo mateix, és una ràdio pública, és un servei públic, és la llengua catalana, és la primera emissora que va emetre les 24 hores en català. Tot i que hi havia hagut alguns precedents, per exemple, a Ràdio Joventut, l'Àngel Casas i els Maria Bax feien un programa que es deia Barcelona Internacional. I a més se'ls va posar aquest nom perquè és bilingüe. Però clar, arriba un moment que el Ministeri d'Informació i Turisme va dir, què passa con esto? Però com és que no mandáis los guiones? ¿Por qué no pasáis? ¿Por qué las entrevistas? I li van dir, escolti, com vol que li passi l'entrevista si encara no l'he fet? Bueno, van voler tancar el programa, però els arguments van ser tan contundents que al final vas... Què prefereixen, que comencin a fer en català tres emissores privades o que una emissora de l'Estat pugui fer un programa en català? I aquest va ser un dels precedents, però el Ràdio 4 va ser la decisió d'Arandes amb el seu equip d'apostar per una ràdio en català. I és quan va començar.
I l'any 2006 es va voler tancar. També l'ordre que va arribar des del govern és que es tancava també Canàries, sí. És a dir, el centre de producció de Canàries i Ràdio 4. Hi va haver tot un moviment social, molta gent ens va donar suport. També hi va haver grans silencis de gent que no es va manifestar i de mitjans públics i privats que no van donar cap suport. I Joan Manuel Surroca, rebent aquest premi esportiu, va aprofitar la presència al Parlament per dir el que pensaven molts.
Va fer un cop d'efecte important. En aquells moments la situació ja començava a tenir certa possibilitat de resoldre's. Però, evidentment, va ser un cop d'efecte, perquè fer un discurs a una sala del Parlament, amb el president del Parlament present, amb el secretari general de l'Esport i amb una sèrie d'autoritats polítiques, home, a més va ser un... Com heu pogut escolar, vaig buscar un...
símil.
Un símil esportiu, a més, real. Vaig basar-me amb el Derek Redmond, que va ser aquell atleta britànic de color que en els Jocs de Barcelona, fent la semifinal de 400 metres, es va fer mal. I va acabar entrant a coix perquè el seu pare, que estava allà, va entrar a la pista i el va ajudar a entrar. No sé, recordeu que és una de les imatges icòniques dels Jocs. Doncs aquest senyor, que els metges van desahuciar per fer esport, va acabar jugant a bàsquet i a rugby 7. Perquè van trobar la forma de resoldre-li la lesió.
Clar.
I després va sigut un orador motivacional explicant totes les seves experiències. Per això vull dir que vaig buscar aquest símil perquè digués calcant el que li va passar a aquest home, en aquest cas amb un organisme, amb una emissora de ràdio com Ràdio 4. Vaig amb un premi esportiu, tal i qual, doncs era...
Amb totes les autoritats.
Quadrava, no?
Molt bé, molt bé, molt bé.
Increïble el que ens està explicant en Joan Manuel Surroca. Ell va ser cap d'esports de Ràdio 4 durant molts anys. I el moment de deixar la ràdio, com va ser?
Home, et diria que... A veure, per un costat era... Jo ja portava 17 anys, estava ja bastant cremat. M'hagués agradat fer algun tipus de ràdio més reposada, és a dir, coses més elaborades, amb temps, amb preparació, però bueno, va arribar el que va arribar i ens van dir que els que eren massa vells ja eren massa cars i que ens anessin cap a casa, i la perspectiva, si et volies quedar, era molt dolenta, i bueno, ens vam marxar abans d'hora. Però el més important és reinventar-se en aquesta vida. Llavors és jo com vaig fer el meu blog d'olimpisme, com vaig començar a fer informes sobre l'evolució de l'esport català, i vaig començar a tenir col·laboracions amb la Fundació Barcelona Olímpica, amb la que encara col·laboro, participo molt de les publicacions, ja entre una cosa o l'altra ja he publicat o individual o col·lectivament 10 treballs, 10 llibres, amb l'aula d'història de la... del Centre d'Estudis Olímpics a Baran, que també depèn de la Fundació, participo en el Barcelona Esport Film Festival com a jurat, en fi, és a dir, l'important és no baixar els braços i deixar de fer, és a dir, jo crec que és fonamental en aquesta vida mantenir el cervell actiu.
Jo, Manel,
si no el mantens Surroca. Actiu, malament.
La història viva de Ràdio 4. Gràcies per venir aquesta nit a Ràdio 4.
Només m'agradaria explicar una cosa molt breu.
Vinga.
Cosa més estranya que m'ha tocat fer com a cap d'esports.
Quin ha estat?
Que et truqui al teu cap d'esports de Madrid, Juan Manuel Gonzalo, en aquell moment, i et digui, Surroca, bueno, a mi em deia Juanma, tienes que conseguir que un helicóptero aterrice cerca de l'hotel Sant Just. Porque viene Tommy Rominger, que a la Volta Ciclista a Espanya havia acabat a València, hi havia una neutralització perquè l'endemà se sortia d'Igualada, i em diu, no, és que ve el Tommy Rominger ve amb l'helicòpter de Ràdio Nacional, que
sí,
seguia la carrera,
la
perquè aquesta nit al Telediari l'hem de fer una entrevista, i si ve amb la neutralització, amb el tren, no arribarà a temps. Per tant, el portem amb l'helicòpter i així ens arriba a temps per anar a l'hotel, preparar-se i després atendre la televisió. Llavors, vaig tenir la gran sort que jo sóc fill de Sant Just. Vaig trucar a l'Ajuntament, vaig explicar la situació i ens van deixar aterrar al camp de futbol. Va arribar l'helicòpter, el va aterrar, vam el senyor Rominger i el vam portar cap a l'hotel.
Les coses que també estan bé de la ràdio. Tot allò que succeeix
fora
dels micròfons i que no es veu, no? Que segurament són, no les més importants, però sí les que sumen a un gran projecte.
Això, escolta, no, aconseguir que un helicòpter aterri un camp de futbol.
Quina bèstia, no?, d'helicòpter, també.
No, clar, són els que segueixen la Volta Ciclista, són helicòpters potents, clar.
Doncs, amic, gràcies per la teva participació i per la teva història a Ràdio 4.
Moltes gràcies. Ràdio 4 és viva.
I tant que sí.
Xema Carrasco, la setmana vinem més.
Volem més de Ràdio 4 i volem més de Ràdio 4 viva.
Gràcies.
Gràcies. Ràdio
4! Us agraïm molt que heu estat aquesta nit aquí al marcador de Ràdio 4, a l'Antoni Freixa molt especialment.
Gràcies.
I també a tu, Pep Reina, com sempre. I estem a punt d'acabar. Recordem que demà el marcador tindrà un format especial, és la nit de campions, el Barça contra el Panathinaikos, transmissió en directe aquí a Ràdio 4 a partir de les 8. I ara, com sempre, us deixem amb la música de Ràdio 4. Molt bona nit i fins a demà.
La música de Ràdio 4, Joan Manuel Serrat, Princesa, un clàssic del cantautor català de l'any 1998.
Princesa, tú no, tú eres distinta. No eres como las demás chicas del barrio. Así los hombres te miran como te miran. Así murmura envidioso el vecindario. No, princesa, tú no, tú eres la rosa que fue a nacer entre cardos como revancha a un arrabal despiadado en donde el día se ocupa de echar por tierra toda esperanza.